Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Hospital Temporal Vallès Salut es mantindrà la pista coberta a punt per si cal utilitzar-lo. CatSalut ha demanat renovar el conveni amb l'Ajuntament de Sabadell per no desmantellar aquest recurs. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'Hospital Temporal està instal·lat a Sant Oleguer des de l'abril passat, amb més de 200 llits disponibles per malalts aguts de Covid. No obstant això, mai s'ha arribat a posar en marxa. Ho hem sabut el dia que la incidència de coronavirus al Taulí es manté estable per primer cop des de fa un mes.
Banc Sabadell i el BBVA comencen negociacions per fusionar-se.
Així s'ha confirmat aquesta tarda, després que el BBVA s'hagi venut al seu filial als Estats Units. L'entitat nascuda d'aquest procés seria la més gran de l'Estat i comptaria amb més de 9.500 milions d'euros en actius. Els rumors de l'operació estan sobre la taula des de l'estiu i el Banc Sabadell s'ha mostrat disposat a negociar per reduir l'impacte de la crisi del coronavirus en els seus comptes.
En marxa les dues campanyes solidàries habituals per aquestes dates, el Gran Recapte i la recollida de joguines a la Creu Roja.
El Gran Recapte es farà per primer cop amb donacions econòmiques a les caixes dels supermercats i a través de l'aplicació Bizum. L'objectiu és igualar o superar les donacions de la campanya anterior. Des de la Creu Roja, per la seva banda, volen aconseguir 2.000 joguines per les famílies de Sabadell, Sant Quirze, Barberà i Badia més vulnerables.
I en esports, el Sabadell s'enfrontarà al Club Deportivo Ibiza i Islas Pitiusas de tercera divisió a la Copa del Rei.
L'eliminatòria partit únic tindrà lloc en terres eivissenques el 16 de desembre. El Sabadell ha visitat 3 cops Can Misses, malgrat no haver jugat mai amb aquest equip, sumant 3 empats.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 15 graus a Sabadell, temperatures que han baixat una mica arran d'aquesta pluja que ens ha anat acompanyant al llarg del dia d'avui. Ens seguirà acompanyant de cara a les pròximes hores. Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs hem de continuar parlant d'aquests intervals de núvols baixos que són presents a una àrea força extensa del país, sobretot litoral i prelitoral de Barcelona, sud de la Costa Brava, alguns punts també de la depressió central i també sectors del Prepirineu. Com més al nord, el Pirineu, a punts de l'Empordà, Ponent i Terres de l'Ebre, l'ambient doncs és força més assolellat. Això sí, aquests intervals de núvols que comentaven poden deixar algunes febles precipitacions, tal i com han deixat al llarg d'aquest matí en alguns punts, però que en principi no han estat precipitacions gaire intenses. Pel que fa a la temperatura, doncs l'ambient és relativament fred, aquests sectors on hi ha més nuvolositat, i de fet esperem que al final del dia es puguin registrar les temperatures mínimes de tota la jornada, producte de que la massa, doncs al final la massa d'aire serà una miqueta més freda. I pel que fa a la jornada de demà, encara haurem de parlar d'alguns intervals de núvols al matí, a punts del litoral i prelitoral de Barcelona, sud de la Costa Brava, però a poc a poc, a mesura que avanci la jornada, sobretot ja durant la tarda, l'ambient doncs serà més assolellat en conjunt i això permetrà que la temperatura pugui remuntar una miqueta. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació bastant complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem 1 quilòmetre de retencions a Terrassa en sentit Manresa i 2 quilòmetres a Montcada, també en sentit nord. A la B30, 1,5 quilòmetre de retencions a Barberà per enllaçar amb la B30 i la C58 en sentit sud. A Cerdanyola, 2 quilòmetres més de retencions per enllaçar amb l'autopista del Vallès, també en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Sarrià i la Meridiana en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, el Departament de Salut negocia amb l'Ajuntament la pròrroga del conveni per mantenir l'Hospital Temporal Vallès Salut a la pista coberta d'atletisme. L'objectiu és que el recurs habilitat des de l'abril passat per donar resposta als ingressos per Covid al Taulí pugui continuar a disposició de la Conselleria més enllà del pròxim 31 de desembre. És la data que fixa el conveni signat entre les dues administracions. Pol Gibert, tinent d'alcaldessa i portaveu del govern municipal, ho ha avançat avui.
I, òbviament, si s'ha demanat renovar el conveni, l'Ajuntament doncs, fa el possible perquè renovi, amb la qual estem en aquesta via de com es renova el conveni per seguir mantenint l'Hospital Temporal de Vallès com a tal. I en aquesta via estem actualment, sense que ens diu el contrari. Evidentment, qui controla la situació epidemiològica i el que requereix en cada moment és l'operador sanitari i se'ns diu de moment que volen mantenir aquella instal·lació com a hospital temporal en casa que fes falta. I nosaltres, evidentment, si ens demana d'aquesta manera, nosaltres no ens hi posarem ni molt menys.
L'Hospital Vallès Salut, amb capacitat per a més de 200 pacients, no s'ha arribat a estrenar mai, tampoc durant la primera onada de la pandèmia. La instal·lació busca descongestionar el taulí en cas de saturació per una allau d'ingressos de pacients amb Covid-19.
Una situació que ara mateix no es dona. Segons l'última actualització facilitada per la Corporació Sanitària, són 156 els malalts ingressats pel virus, 5 més que dijous passat. La xifra s'ha incrementat després que entre divendres i diumenge s'hagin registrat 16 hospitalitzacions més arran del virus. A més, en aquest mateix període, també ha crescut el nombre de malalts a l'UCI semicrítics fins a les 42, mentre que s'han declarat 4 defuncions més i 29 diagnòstics nous. Tot i el lleuger repunt d'hospitalitzats pel virus a les instal·lacions de la Gran Via, l'evolució de la segona onada va a millor, la qual cosa ha permès revertir el tancament de quiròfans que s'ha allargat durant 2 setmanes. A més, s'han tornat a alliberar de pacients Covid la meitat esquerra de la planta quarta del taulí nou, mentre que s'han habilitat una de nova a l'edifici del Centenari. N'ha parlat la directora del Servei de Malalties Infeccioses del Centre Sanitari, la doctora Marta Navarro.
Seguirà mantenint una mica la tònica que tenim aquests dies de disminució progressiva del número de pacients diagnosticats i, per tant, pacients que necessitin ingrés hospitalari. I, d'altra banda, tenim una novetat important i és el fet que destinarem la tercera planta del Centenari a pacient amb Covid, ja sigui amb fragilitat i comorbilitat afegida o bé pacient que ja ha superat l'etapa Covid i necessita convalescència per acabar de recuperar-se.
Pel que fa al risc de rebrot a Sabadell, ara és de 423 punts, mentre que la velocitat de contagi se situa en el 0,77. Des de l'inici de la pandèmia, a la ciutat s'han declarat 8.847 casos positius confirmats per PCR o test d'antígens i 421 morts.
El coronavirus no només deixa seqüeles en els pacients que l'han viscut amb més gravetat, sinó també en afectats que ni tan sols havien necessitat un ingrés hospitalari. És una de les conclusions de la unitat post-Covid del Taulí, després de fer el seguiment de més de 200 afectats per la Covid-19 des del mes de març de maig passat.
La doctora Amàlia Moreno, responsable del seguiment dels pacients, ha explicat al Cafè de la Ràdio que s'han trobat amb dos tipus de malalts amb seqüeles de coronavirus.
El malalt que va estar molt greu a la UCI, que té moltes seqüeles després de portar molts dies a la UCI intubat, etc., que ja no només són seqüeles per la pròpia infecció del virus, sinó per, no, l'estança a la UCI tants dies. I després hi ha un altre subgrup de malalts que potser són els que més ens han sorprès, que és un subgrup de malalts que potser no van estar tan greus a l'inici, alguns van ingressar, però alguns ni tan sols van requerir ingrés, i que ara, 6-8 mesos després, encara tenen molta simptomatologia.
El cansament és una de les seqüeles que més s'han trobat, especialment en pacients joves, així com una caiguda més accentuada dels cabells i efectes psicològics, com la por a un nou contagi. La seqüela més estesa, però, és la pèrdua del gust i de l'olfacte.
Hi ha gent que recupera en poques setmanes, però tenim pacients que fa 8 mesos que van passar el coronavirus i encara no han recuperat l'olfacte. Alguns de forma parcial, és a dir, han recuperat algunes olors més fortes, etc. I alguns que no han recuperat absolutament res. No fa massa dies una pacient em deia, només sé distingir el menjar fred del calent. Era incapaç ni de notar ni si era dolç o salat, perquè moltes vegades l'olfacte i el gust van molt relacionats. Alguns malalts sí que han recuperat el gust, però no l'olfacte.
Moreno corrobora que els afectats per coronavirus d'aquesta segona onada fan estades més curtes a l'hospital i confia que redueixi les seqüeles que s'observen en pacients d'UCI. No obstant això, recorda que l'evolució d'aquesta malaltia encara és molt incerta i que es fa difícil calcular quan desapareixeran totes les seqüeles si és que ho fan.
Els infants i joves sabadellencs fins a 16 anys tornen a tenir disponible un telèfon de suport que els pot ajudar a gestionar millor les situacions tenses de la segona onada del coronavirus. El regidor d'Educació, Manuel Robles, ha indicat possibles usos del telèfon.
Per ajudar, doncs, a solventar totes aquestes dificultats del dia a dia amb confinaments, amb aquest tipus, diguem-ne, de situació tan anòmala que estem vivint, doncs poder servir com un pont, com una ajuda per tractar millor, doncs, aquesta problemàtica que suscita, doncs, la situació actual.
Es tracta d'un recurs que ja es va obrir els primers mesos del confinament i que va rebre una trentena de trucades per part de la població més jove de la ciutat, un col·lectiu que també pateix els efectes de la pandèmia i sobre el qual es llancen moltes crítiques i pocs recursos. A l'altra banda de la línia hi ha professionals que els poden assessorar als joves a gestionar millor aquestes possibles situacions d'angoixa o de malestar amb els seus familiars. També els poden derivar altres recursos municipals.
És un mecanisme més, és una eina més doncs, que les famílies tenen per fer consultes, consultes que el dia a dia doncs, segurament doncs, no queden resoltes i que d'alguna forma també afronten una situació amb la que des de la seva perspectiva doncs, de no expertesa doncs, sempre trobarem amb una persona doncs, que li ajudarà a resoldre aquest tipus d'inquietuds.
Durant la primera onada del virus, la majoria de trucades van arribar des del barri de Torre Romeu, així com Can Deu i Torre Guitar.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
S'aprova la cinquena edició del programa per ajudar els majors de 30 anys en situació d'atur a trobar feina. Es tracta del projecte 30+, del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb el qual les empreses poden rebre fins a 10.000 euros per contractar persones d'aquest col·lectiu. Les empreses interessades es poden adreçar a l'àrea de treball de l'Ajuntament al Vapor Llong. L'objectiu és ajudar la inserció laboral de les persones de més de 30 anys, a més de, a través de contractes que tindran una durada d'entre 6 i 9 mesos. La quantitat de diners que rebran les empreses dependrà del tipus de contracte que s'acordi, amb un llindar màxim de 9.974 euros. La Junta de Govern local ha acceptat una subvenció de 500.000 d'euros per promoure el programa, que pretén arribar a unes 120 persones. Per altra banda, Sabadell, Barberà i Sant Quirze han ratificat un acord per promoure la col·laboració entre les empreses locals. N'ha parlat la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González.
Aquests ajuntaments, amb el suport de la Diputació, treballen conjuntament en la difusió i la sensibilització del concepte de simbiosi industrial entre les empreses dels polígons d'activitat econòmica. L'objectiu és impulsar l'economia circular als polígons industrials i fomentar la cooperació entre empreses mitjançant l'intercanvi de materials, energia i aigua i compartint actius mitjans logístics, etc.
Per altra banda, els tres ajuntaments també han reeditat el conveni Open Industry 4.0 per impulsar la renovació entre el teixit empresarial local. Sabadell rebrà 12.000 euros de la Diputació amb aquesta finalitat. I encara relacionat amb la Junta de Govern d'aquest matí, s'ha adjudicat el projecte per pacificar l'entorn del centre educatiu Serra a la Creu de Barberà. En concret, s'intervindrà el tram del carrer Pérez Moya entre Santiago Rossinyol i Saboneria. El portaveu del govern, Pol Gibert, ha detallat què s'hi farà.
I el que veurem quan acabi l'obra és un tram de plataforma única amb una única vorera aixecada a la banda dels habitatges i, evidentment, també permetrem, a través d'aquesta actuació, poder soterrar les línies de xarxa aèria de baixa tensió, renovar la xarxa d'aigua i el clavegueram, així com plantar arbre nou també al carrer un cop estigui fet en plataforma única.
El projecte té un cost de 192.000 euros i estarà enllestit en 5 mesos un cop comencin les obres. I us ho dèiem en titulars, Banc Sabadell i el BBVA podrien fusionar-se. Les dues entitats financeres han fet oficial fa pocs minuts els rumors que sonaven des de l'estiu i han iniciat formalment les negociacions per fer possible aquest procés. Tot plegat arriba després que el gegant basc s'hagi venut la seva filial als Estats Units, fet que li ha permès augmentar la solvència en 300 punts.
Una situació carent que el banc ha confirmat ara mateix a Ràdio Sabadell i la fusió prospera. Per és, el nou grup comptaria amb més de 950.000 milions d'euros en actius i tindria una mida similar a l'entitat resultant de la fusió entre CaixaBank i Bankia. A més, tindria 46.000 treballadors i més de 4.200 oficines a Espanya. Les dues entitats informaran a la Comissió Nacional del Mercat de Valors quan tanquin les converses. Tot i que el banc presidit per Josep Oliu sempre ha apostat per mantenir-se en solitari, una fusió es planteja com la via per pal·liar els efectes de la crisi derivada del coronavirus. De fet, fa només una setmana, Banc Sabadell confirmava que eliminarà 634 llocs de treball a la demarcació de Barcelona, xifra que representa el 83% de la retallada prevista a Catalunya. Al conjunt de l'Estat, el Banc Sabadell es desfarà de 1.800 llocs de treball, preferiblement amb prejubilacions i acords.
Notícies vespre.
El Banc d'Aliments necessita que el gran recapte sigui un èxit malgrat la crisi sanitària. I és que la campanya que comença avui representa entre el 25% i el 30% de les aportacions que rep el banc. Aquest any no hi haurà tants voluntaris i es faran donacions de manera virtual amb els pagaments amb targeta i també a través de l'aplicació Bizum. Des de l'entitat recorden que a causa de la pandèmia cada cop més famílies han hagut de demanar ajuda. Només a Sabadell s'han registrat 600 famílies noves per culpa del coronavirus.
Ferran Escala, delegat a Sabadell del Banc dels Aliments, apunta que la situació ha portat a moltes famílies en una situació crítica. Només aquest 2020 la demanda ha augmentat un 40% i els magatzems es troben en un nivell baix d'aliments i per això necessiten que surti bé.
Ens ha augmentat un 40% les demandes d'aliments, inclús tenim els magatzems bastant buits i necessitem que la gran recapta surti bé, perquè hi ha molta gent que abans no anava al banc dels aliments i que ara amb la situació actual del Covid s'ha vist obligada. és una necessitat bàsica, vull dir, que és molt important per la gent.
Enguany la campanya també es farà a les mateixes botigues que altres anys, però el format serà diferent, sense voluntaris, els quals actuaven com a reclam, però amb la possibilitat d'estalviar-se alguns costos. Escala destaca que el que recull a Sabadell es queda a Sabadell. Segons els responsables del banc, unes 8.000 famílies reben aliments a la ciutat.
Creu Roja Sabadell fa una crida per recollir donacions de joguines noves perquè cadascun dels infants de la ciutat en rebi almenys una per Nadal. Ara mateix es preveu que en facin falta 2.000 a tota la seva àrea d'influència, que suma també Sant Quirze, Barberà i Badia, però l'entitat alerta que aquesta xifra podria augmentar segons les necessitats que els notifiquin des de serveis socials.
A Creu Roja mantenen comunicació directa amb l'Ajuntament per validar les inscripcions dels demandants, actualment al voltant del 1.000. La pandèmia no només ha augmentat la crisi econòmica, sinó que més dificulta la tasca dels voluntaris, alguns dels quals són col·lectiu de risc. Míriam Muñoz, referent de joventut de Creu Roja Sabadell, ha explicat al programa El Cafè que les famílies usuàries podran repetir el format botiga per escollir les joguines, un factor a favor del seu empoderament. Això sí, amb mesures contra el coronavirus.
Sabadell fa el mateix, fa el format botiga, però canviem la distribució a... Per al tema de la Covid. O sigui, els pares entraran, nosaltres, o sigui, el voluntariat portarà guants i nosaltres serem les persones que agafin les joguines. Ells podran escollir igualment què és el que es volen portar.
Cada infant rep una joguina principal i dos detalls. Es demana que les joguines no siguin sexistes ni bèl·liques i que siguin noves, no pas de segona mà. Encara hi ha qui té el costum de portar-ne d'incompletes. Es poden entregar a la Creu Roja mateix. Les edats a partir de 12 anys són les que més costen de cobrir.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La contaminació atmosfèrica té un efecte en la salut dels infants. Segons l'estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona, els nivells alts de contaminació poden augmentar la pressió arterial dels més petits, suposant un risc per la seva salut a llarg termini. En l'estudi emmarcat dins del projecte IMMA hi participen 740 famílies sabadellenques des del moment de l'embaràs fins a l'actualitat, que els fills ja tenen entre 4 i 5 anys.
L'estudi confirma que la contaminació atmosfèrica té un efecte directe en la salut dels infants ja en el moment de la seva gestació. Una situació que, si es manté també durant els seus primers anys de vida, pot tenir efectes permanents en la salut de l'infant. Però no només la contaminació atmosfèrica juga un paper clau en la salut dels meus petits. En aquest estudi se n'han detectat d'altres. Els ha apuntat la investigadora d'IS Global, Charlene Varenburg.
Hemos visto asociaciones más claras con la contaminación atmosférica, pero es verdad que hemos también encontrado unos resultados con una exposición más alto al ruido, que también puede provocar estrés en la madre o en los niños, y también que en las ciudades con una densidad de población más densidad de edificios, los niños tienen también una presión arterial más alta, que puede ser relacionado con contaminación atmosférica, pero también con estrés.
Des d'IC Global apunten que la millor manera de reduir aquest impacte negatiu en la salut dels més petits és transformar la ciutat amb una reducció de trànsit rodat i més zones verdes i espais on fer activitat esportiva.
Més notícies del dia en format més breu. La millora dels ferms de la ciutat provocarà alguns talls de trànsit aquesta setmana entre les 8 del matí i les 7 de la tarda.
Concretament, des d'avui fins dimecres es treballarà al carrer Cerdà i Salvany, al carrer de Fra Luis de León i al carrer de Güell i Ferrer. Aquestes intervencions comportaran la restricció del trànsit en trams i carrers adjacents. Entre dijous i divendres es treballarà al carrer Ferrer de Blanes, al carrer de Calvet d'Estrella i al carrer de Gorina i Pujol, que estaran tallats al trànsit, afectant també algun dels carrers veïns.
Obertes les inscripcions al taller en línia per entitats sobre la llei de protecció de dades personals.
L'Ajuntament de Sabadell organitza una nova edició del taller que es durà a terme el pròxim 15 de desembre i tindrà una durada de 3 hores. La formació està adreçada a membres d'entitats sense ànim de lucre de Sabadell que vulguin conèixer la nova normativa de protecció de dades personals. L'experiència s'impartirà en línia i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Les fonts ornamentals s'il·luminaran de lila amb motiu del Dia Mundial de la Prematuritat.
Són les fonts de les places de Sant Roc, Catalunya i Concòrdia, que s'il·luminaran demà 17 de novembre de color lila en commemoració del Dia Mundial de la Prematuritat. L'Ajuntament de Sabadell s'adhereix així a la campanya anual de l'Associació de Prematurs de Catalunya Som Prematurs, a la qual ja s'han afegit una vintena de municipis catalans.
I un últim apunt en successos, desmantellada una organització dedicada al cultiu i la distribució producció de marihuana a gran escala amb ramificacions al Vallès.
Els Mossos han detingut 16 persones i han decomissat més de 12.200 plantes. A més, en els registres que s'han fet, un dels quals a Castellà del Vallès, també s'han requisat 98.000 euros en efectiu, dues armes de foc i quatre vehicles. La policia catalana calcula que el valor de la droga intervinguda, que es comercialitzava per tota Europa, rondaria el 1 milió d'euros. Dos dels arrestats han ingressat a presó, mentre que la resta ha quedat en llibertat amb càrrecs i amb mesures cautelars.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Va, va, que ja arribem.
Espera, no corris tant. Agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt, calla, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí, 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 entrem, entrem. Agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:15 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general. El govern farà una desescalada per trams que duraran 15 dies a partir del dilluns 23 de novembre.
La consellera de Salut, Alba Vergés, ha avançat que començaran a aixecar restriccions per la bona tendència de les dades de contagi. Vergés ha assenyalat que, tot i que es va superar el pic de contagis de la segona onada, encara no s'ha arribat al mateix impacte assistencial. El pla es compartirà al llarg d'aquesta setmana amb els sectors implicats.
I Salut prepararà una estratègia perquè les farmàcies facin test d'antigen.
El coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19, Jacobo Mendioro, ha explicat que es prepara un document marc perquè els tests es facin amb totes les garanties de seguretat, traçabilitat i interpretació. També ha explicat que volen evitar aglomeracions, que cal garantir que les persones que faran les proves estaran correctament protegides.
Moderna anuncia que la seva vacuna de la Covid-19 té una eficàcia del 94,5%.
Els resultats preliminars indiquen que la vacuna protegeix del coronavirus en la majoria dels casos després de la segona dosi, segons la farmacèutica. La companyia nord-americana planeja demanar l'autorització d'emergència per comercialitzar la vacuna en les pròximes setmanes.
I un últim apunt, el Parlament Europeu comença el debat sobre la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí.
L'Eurocambra ha convocat els eurodiputats de Junts per Catalunya a una visita pel suplicatori. El tràmit es fa a petició del Tribunal Suprem espanyol, que reclama l'aixecament de la immunitat. El Comitè d'Afers Jurídics encara ha de triar una data per celebrar l'audiència a porta tancada.
Moment pels esports. El Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas de tercera divisió serà el rival del Centre d'Esports a la Copa del Rei. L'eliminatòria a partit únic tindrà lloc a les terres eivissenques el 16 de desembre. Així ho ha determinat el sorteig portat a terme aquest migdia a la Cartuja.
Un total de 112 equips participen a la primera ronda del torneig del CAU. El Sabadell podria haver estat emparellat amb un conjunt procedent de la Copa Federació, un de segona B o un tercera, que ha estat l'opció que s'ha acabat determinant. El director esportiu dels eivissencs, Sergio Tortosa, dona així la benvinguda a un històric com és el Centre d'Esports.
Todos los clubes quieren que le toque en primera división, pero también contento porque viene un histórico, 14 años en primera división, no es fácil, y después, bueno, saliendo al Sabadell el año pasado, el temporón que hizo, ascendiendo, en fin, contento. Para nosotros es un regalo, es un premio a todo el trabajo que llevamos haciendo estos dos últimos años, después de venir del regional preferente, y encantado e ilusionado por qué no intentar de superar esta ronda, ¿no?
Tot i jugar al mateix camp, res a veure té aquest Club Deportivo Ibiza amb la Unió Deportiva Ibiza de segona B, que va disputar el play-off d'ascens. No hi ha cap precedent entre els dos clubs perquè el Sabadell ha visitat tres cops Can Misses amb un balanç de 3 empats.
I un empat és el que se li va escapar a l'equip ahir a les Gaunes. Per enèsima vegada aquesta temporada, el Sabadell va encaixar el gol de la derrota a les acaballes. Aquest cop el Logroñés va marcar en el minut 83 l'única diana del partit.
Tot feia indicar que el conjunt arlequinat tenia controlada la situació i fins i tot es podria haver avançat en el marcador. jugador, en un llançament de falta d'Edgar Hernández que va impactar el travesser. En roda de premsa, el tècnic Antonio Hidalgo considerava injust que els 3 punts es quedessin a Logroño.
El partit estava per empat, per al 0-0, i si m'apures estava més pel nostre costat, arribant una jugada molt aïllada, al gol de Logroñés, però és la situació que ara més tenim. A l'equip contrari, quan arriba aquests minuts, hi entra la pilota, sense mereixer-ho massa, i a nosaltres va el pal.
De les 8 derrotes que ha patit ja el Sabadell, 7 s'han donat per ben queixat en l'últim quart d'hora de partit, una situació que encara no s'ha corregit i que Hidalgo admet que caldrà tornar a treballar.
Ja són massa partits, perdem punts als últims minuts, són situacions que haurem d'analitzar. Està clar que quan tenim moltes ocasions no fem gol, quan el partit està controlat no passa res, la nostra va al pal i la del rival entra, quan tens tu un jugador més com el dia d'Almeria en una jugada allà a l'últim minut et fan gol, bueno, haurem de mirar dintre de nosaltres per veure que en aquests minuts no pot passar això.
El Sabadell, amb un partit pendent, es queda penúltim a la classificació, a 4 punts del Castellón, que marca la salvació. Diumenge tocarà rebre la nova Creu Alta a les Palmes, que ells van dur el derbi canari contra el Tenerife per 1-0.
En futbol formatiu, el Sabadell juvenil ja té la butxaca l'anhelat triomf a divisió d'honor. A la tercera ha estat la bona per als arlequinats, que en van tenir prou amb un gol de Víctor Lamela a la primera meitat per superar el Huesca Olímpia.
Un empat a casa i una derrota fora era el balanç que havia acumulat fins ara l'equip, però la millora de la zona defensiva va permetre no només sumar la primera victòria, sinó deixar la porteria a zero després d'encaixar 4 gols a Tarragona. El tècnic Miqui Lladó ressalta precisament la intensitat dels seus jugadors sense possessió.
Jo crec que, a part de veure un equip que ha estat ben pilota, s'ha vist un equip que sense pilota pressionava molt la pilota, i això jo crec que és molt difícil d'aconseguir. Amb el perfil de jugadors que tenim és més senzill treballar-los en poder tenir la pilota i generar ocasions, però la manera en com hem defensat, les disputes, la pressió, els superiors que hem sigut, lo ràpid que recuperàvem i lo poc que ens han arribat, perquè només ens han fet una ocasió la primera part, doncs diu moltíssim de l'equip i de lo que poden fer aquests jugadors.
3 punts necessaris, sobretot veient el calendari, ja que si el primer desplaçament de la temporada va ser al camp d'un aspirant a la zona alta, com era el Nàstic, el segon portarà els de Miqui Lladó a Saragossa per jugar contra un dels favorits de la primera plaça del subgrup, el Real Zaragoza.
I en handbol, cap dels dos equips sabadellencs de Primera Nacional van poder aconseguir la victòria.
Bueno, Bernat, ja et vaig dir que a casa nostra no seria fàcil i que els 2 punts es quedarien aquí, així que així ha sigut i a veure la segona volta.
Bueno, felicitats pel que et toca, però ja vindreu a l'OAR.
Dels dos germans Correro va ser el Guillem el que va tornar a casa amb un somriure, perquè el Sant Cugat va ser qui va sortir vencedor per 34-29 en el duel contra l'OAR Gràcia. Ell va ser el màxim golejador de l'enfrontament amb 7 dianes, mentre que el seu germà Bernat en va fer 6 pels graciencs.
Insuficients, en tot cas, per evitar la segona derrota consecutiva de l'OAR. El tècnic Gerard Gomis creu que els seus homes podrien haver tret un resultat positiu contra un dels aspirants a estar a la part alta.
Crec que el que ha quedat clar avui és que estem perfectament al nivell. Estem perfectament al nivell de l'handbol Sant Cugat i ho hem demostrat durant els 60 minuts de partit. De fet, hem estat nosaltres els que hem portat la batuta del partit durant molts minuts.
El Sant Cugat és un dels co-líders de la Primera Nacional. L'altre, les Plugues, es va desfer del Creu Alta Sabadell handbol per 28-18. A 10 minuts del final, la diferència era de només 3 gols, però un parcial de 9-2 va liquidar la resistència arlequinada. El tècnic Sergi Cifré assumeix que van caure contra un rival amb un potencial superior.
Jo penso que és un dels 3 equips que acabarà a dar a la classificació, juntament amb la Roca, Sant Quirze i Sant Cugat, potser acabaran més amb una classificació i són dels que estaran a dalt. Llavors, bueno, evidentment, és un partit que no teníem res a perdre, vull dir, anàvem a lluitar, com sortirem tots els partits, però sí que és un dels partits que es poden perdre.
Demà passat el Creu Alta visita el Sant Quirze en un dels 2 duels que els de Cifré tenen ajornats encara.
D'un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 16 de novembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb actualitzacions a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent i després a les 9:15 Generació BCO. Que acabeu de passar un bon dilluns. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.